Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Què tal? Bon dia, com esteu? Ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc. Avui és divendres, dia 1 d'octubre. Avui fa 4 anys del referèndum per la independència de Catalunya i avui en parlarem dels actes que s'han organitzat per reivindicar aquest quart aniversari de l'1 d'octubre amb una marxa de torxes. De seguida us donarem els detalls d'aquest acte que avui es farà a Montblanc per commemorar aquest quart aniversari de l'1 d'octubre. En un dia en què repassarem la resta d'actualitat de la jornada, les notícies més destacades del dia a Montblanc i a la Conca de Barberà, i en què a l'entrevista del dia conversarem amb Oriol Pallissó, el portaveu d'Agrupament Catalanista de Montblanc. Recordem-ho que des de fa un parell de mesos està a l'oposició a l'Ajuntament de Montblanc després de sortir del govern de Josep Andreu. Avui parlarem de l'actualitat política amb la gent d'Agrupament Esquerra Republicana. Tot això aquí al Bon Dia Montblanc d'aquest divendres, dia 1 d'octubre. Comencem, som-hi!
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
I comencem repassant la previsió del temps. Una previsió que ens arriba des del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió d'aquest matí a Catalunya, amb l'Abel Flores. Abel, molt bon dia.
Bon dia, avui a primeres hores del matí tenim bancs de boira, boirina cap al nord-est, punts també de l'interior s'han d'anar trencant, en canvi amb núvols baixos cap a la zona del litoral de Barcelona, Tarragona, que han d'anar més durant la segona meitat de la jornada, i núvols prims que aniran circulant d'oest a est, deixant el cel més entrenyinat, una miqueta més tapat, fins i tot puntualment durant la tarda, perquè es faran més abundants d'oest a est del territori. Tot i que circulen força ràpidament, podran deixar el cel doncs, més variable, puntualment, com dèiem, una miqueta més tapat. Tot plegat amb una temperatura que avui serà més alta que la que teníem ahir, a migdia, màximes que pugen lleugerament, i de cara a demà veurem núvols baixos a la zona del litoral prelitoral de Barcelona, Tarragona, que a la tarda es faran més extensos i s'endinsaran cap a l'interior. I és quan és més probable que deixin alguna precipitació cap al litoral prelitoral de Barcelona, Tarragona i també cap a punts de la Catalunya central, ja de cara al vespre. Però serà diumenge, quan arriba un front que portarà precipitació a partir de la tarda, avançant d'oest a est, que podrà ser més intensa i fins i tot més extensa. Qualsevol punt del territori arribarà al final del dia de diumenge i també podrà venir acompanyada de tempesta. És tot el menú, ho deixem aquí, des de l'Estació Meteorològica de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és, doncs, la previsió del temps per avui.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem ja a repassar l'actualitat del dia. Passen 8 minuts de les 10 del matí. Govern i oposició es van enganxar al ple de l'Ajuntament de Montblanc aquest dimecres per la situació econòmica del consistori. Ahir el ple donava compte, ahir no dimecres, de l'informe de morositat i del període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2021, així com de la liquidació del pressupost del 2020. Segons els grups a l'oposició, la situació és crítica i delicada, assegurant que hi ha més d'un milió d'euros en factures pendents de pagament. De fet, el consistori està pagant a 74 dies els seus proveïdors, quan la normativa obliga a pagar en 30. Junts per Montblanc assegurava al plenari que al final del primer trimestre hi ha més d'un milió d'euros pendents de pagament. I des d'Agrupament, Cesc Vinyes, anterior regidor d'Hisenda, destacava que les dades demostren que la situació de tresoreria de l'Ajuntament és complexa. L'alcalde, Josep Andreu, es va mostrar optimista i va assegurar que en 3 mesos recuperarem l'equilibri financer de l'Ajuntament. Assegura que el deute en crèdits de l'Ajuntament està molt per sota del límit establert i, per tant, confia a aconseguir crèdits per tenir més liquiditat a caixa. Escoltem els regidors i també l'alcalde.
Aquest informe ens diu que el període mig de pagament és de 74 dies. La normativa ens obliga a pagar factures en 30. Això és, per tant, més del doble del que la llei permet. I les dades anteriors no eren tan negatives, però això vol dir que tampoc no estem anant a millor. Per altra banda, si ens fixem en les dades de l'informe de morositat, aquest període mig de pagament puja a 134 dies i segurament algun proveïdor de l'Ajuntament a aquestes dades li quadraran més amb la seva realitat, perquè és el que ens arriba. El cert és que al final del primer trimestre es comptabilitza més d'1 milió d'euros pendent de pagament, d'aquests quasi mig milió dintre del període legal i prop de 600.000 fora de termini. Quan els informes d'execució del pressupost del segon trimestre ens crida l'atenció que, segons el document que recull el resum per classificació econòmica, la previsió és tancar l'exercici amb uns ingressos de prop de 9 milions d'euros, mentre que la despesa prevista puja en més de 13 milions d'euros. Això presenta un panorama molt complicat, ja que sembla que estaríem davant d'un desequilibri de més de 4,3 milions. Sabem que són previsions, ho sabem, però són dades ja del segon trimestre i ens queda una mica el dubte sobre si aquestes dades durant aquesta segona part de l'exercici seran gaire millors.
Això sempre ho cotejava quan era regidor d'Hisenda amb la llista de factures pendents de pagar. En aquest cas, la llista de factures pendents de pagar va pujar 1.353.000 euros. Fent els números, és el que feia quan era regidor, em surt que la necessitat de tresoreria que tenia l'Ajuntament en aquell moment, el dia 20 de setembre, és de 1.850.000 euros. Realment, va en la línia i a pitjor del que jo estava comptant sempre, en el moment 1.200.000, 1.300.000, perquè estem a 1.800.000, és preocupat. I és especialment preocupant comptant que el juny es va signar un préstec de 500.000 d'euros per cobrir una de les dues pòlisses de crèdit que teníem. Les pòlisses no s'han cobert, amb el crèdit que es va signar en aquell moment amb Caixa Guissona, per tant, van continuar les pòlisses allà i el crèdit s'ha fet servir per pagar factures amb el que això pot generar. Per tant, la tresoreria té una situació que realment és complicada, pot ser, fins i tot podem considerar la crítica, al meu entendre, donar les magnituds que ens estem movent i que pot generar problemes també a la institució. La situació de què és? La situació de la que era fa uns mesos, l'equip de govern, que recordo que eren 8 persones, sabia com estava, perquè ho sabia, perquè jo em vaig fer un tip de dir-ho, i vaig intentar, no em vaig saber més potser de convèncer l'equip de govern per qual evitar arribar a aquest punt. Això és un fet que potser el temps hi dà, però simplement la situació de què és, els bancs estan com estan, però sembla que els bancs, el fet que no hi hagi interessos, fa que no els interessi treballar amb l'administració, és tan simple com això. El deute a llarg termini sí que és baix, d'aquí a poc ja no ho serà, no pateixi que ja creixerà, no és qüestió de matemàtica, vostè parla d'1.800.000, si no em fan els números a final d'any serà 2.800.000, perquè si hem firmat un crèdit de 1 milió, de mig milió, mig milió, seran 2.800.000.
Serà un 35%,
serà un 36% no i, tot, i no passarà res, fins que faci falta potser fer un més gran. També vull que simplement és, i vull que consti també al ple de l'Ajuntament que durant els temps que vaig estar, especialment des que vam tindre la liquidació del 19, intentant racionalitzar la despesa i evitar aquesta situació, tampoc hi ha manera. Per tant, no sé si vol que em senti responsable o no, però a mi no me'n sento. Per tant, estic tranquil·líssim amb la tasca que vaig fer els 2 anys que vaig estar de regidor d'Hisenda en aquesta casa, en un context complicadíssim que va ser la pandèmia de la Covid-19. Que va complicar molt la vida als regidors d'Hisenda de tot Catalunya.
Que tenim que fer oposicions financeres perquè abans de final d'any puguem pagar el remanent de tresoreria que ens ve del 2020, perquè si no això aquí ens ho anirem trobant any rere any, i que jo n'estic amb tota la convicció que, no ho sé, 3 mesos de que hi havia un responsable no he sigut capaç, però que jo estic convençut de que abans de final d'any tindrem tota aquesta situació econòmica de l'Ajuntament de Montblanc resolta. I em comprometo amb el que dic avui en aquest ple. Jo no et retrec res, només i t'ho dic i t'he agraït el temps que vas estar amb la responsabilitat de regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Montblanc. Només he fet una qüestió que he plantejat el panorama que tenim avui dia econòmic a l'Ajuntament de Montblanc i he dit que jo, que he agafat aquest tema personalment, em veig en cor d'aquí a final d'any d'equilibrar i poder pagar els proveïdors en el temps pertinent.
Doncs això és el que deia l'alcalde, aquest compromís de, abans de final d'any, aconseguir aquest crèdit, aquesta liquiditat per poder pagar als proveïdors de l'Ajuntament de Montblanc. D'altra banda, el plenari també es va tancar el pressupost del 2020, que es tancava amb un romanent negatiu de gairebé 1 milió d'euros. Junts per Montblanc, de fet, va ser crític, assegurant que hi ha aquest romanent de tresoreria negatiu de 900.000 euros. Cesc Vinyes, d'Agrupament, que era regidor d'Hisenda el 2020, va assegurar que va ser un any molt complicat per la pandèmia i que va ser dels pitjors exercicis de la història de l'Ajuntament de Montblanc. Andreu va tornar a insistir en que es recuperarà la solvència financera de l'Ajuntament.
Bé, nosaltres, com que la informació és molt densa, hi ha moltes dades, ens hem volgut fixar en aquelles més significatives que, d'alguna manera, al nostre entendre, poden de manifest la situació econòmica. Per nosaltres, les dades de la liquidació d'aquest pressupost són preocupants. Es tanca l'exercici amb un romanent de tresoreria negatiu per un import de menys 900.000 euros. Quasi 1 milió d'euros de descobert, per entendre'ns. Això vol dir que si d'aquí a final d'any, per arreglar-ho, s'hauria de retallar la despesa en 1 milió d'euros perquè deixem poder tancar els comptes del 2020 durant aquest 2021, fet que entenem que és impossible. Per tant, ens trobarem que el pressupost del 2022 d'entrada no començarem de zero, sinó que començarem amb menys 1 milió d'euros. Quan al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, les dades no són gaire esperançadores, ja que ens indiquen que l'Ajuntament de Montblanc té una necessitat de finançament d'1,3 milions d'euros, com comentava el Cesc fa una estona, i a més, segons els informes d'intervenció, el deute viu a 31 de desembre de 2020 és de prop de 3 milions d'euros. També hi ha unes xifres molt elevades de saldos de dubtós cobrament, que s'arrosseguen des de fa molts anys, i que caldria fer alguna cosa per mirar d'ingressar-los almenys una part. Aquestes són unes poques dades, però podríem posar altres exemples. Però creiem que amb això ja es pot entendre per què el nostre grup demana una auditoria externa. Hi ha un pla de sanejament elaborat per la Diputació que arriba fins al 2026 i diu que és el que s'ha de fer per redreçar aquestes finances municipals, però aquest pla no ens diu si realment s'està portant a terme les mesures que indica aquest propi pla. Per tant, per nosaltres, la valoració que fem d'aquests comptes de 2020 és negativa i creiem que això acabarà afectant les butxaques dels montblanquins i montblanquines, que com fa pocs dies tots han pogut materialitzar de nou aquest increment de l'IBI que ha acabat afectant, doncs, això, a les butxaques i que l'equip de govern va aprovar a finals de 2020. Res més, gràcies.
Realment s'ha de reconèixer que l'any 2020 va ser un any extremament complicat per totes les administracions locals i especialment per Montblanc, per les casuístiques concretes. La pandèmia de la Covid-19 va suposar una reducció d'ingressos important, que fins i tot ha obligat a l'Estat a suspendre algunes de les regles dels pressupostaris. Imagineu-vos fins a quin punt la pandèmia de la Covid pot afectar un ajuntament, donat que l'Estat ha hagut de suspendre aquestes regles de la seva pressupostària. En el cas de Montblanc, si mirem una mica els números, aquest descens d'ingressos ve molt marcat al capítol 3, que són les taxes dels preus públics, i que d'una recaptació prevista aproximada d'uns 2 milions d'euros només s'han acabat fent efectiva una recaptació de 1.433.000, és a dir, l'impacte de la Covid realment en uns números municipals va ser molt, molt gran. Amb aquest descens, la liquidació té molta implicació i l'Ajuntament va tenir en aquell moment molt poc marge de maniobra, doncs uns serveis que el divendres es feien.
Jo agraeixo l'explicació que has fet, doncs, a la teva etapa com a regidor d'Hisenda. Voldria fer algunes precisions, però me n'abstinc. Ja he dit que jo estic per sumar, per tirar endavant, per no fer cap retret i que l'últim que compta és l'obra realitzada. Jo crec que d'aquí a final d'any, i ja ho he dit en el punt anterior, aconseguirem la liquidez financera per poder acabar l'any pagant totes les factures del 2021. I així ens ho intentarem tirar endavant, sense més. Ara posar-me jo a discutir perquè l'any passat no es va fer això o allò, em sembla que és intranscendent.
L'alcalde també va evidenciar el plenari d'aquest dimecres la falta de suports per tirar endavant els pressupostos del 2022 i va assegurar que estem abocats a prorrogar els pressupostos del 2021, ja que no tenim els suports per fer uns nous comptes. I Junts per Montblanc va reiterar la demanda d'una auditoria externa per poder parlar del pressupost del 2022. Tot plegat va venir perquè s'aprovava una modificació de crèdit per fer front a un pagament del castell de plena feta que es va pactar el 2019 i que s'ha agafat d'una partida ara que estava destinada a millorar els carrers de la vila. El Partit dels Socialistes, Juan Macabello, demanava a l'alcalde que es comprometés al 2022 a incrementar la partida en aquest sentit, i l'alcalde deia que no sap si podrà fer els pressupostos.
Entenem que cal comprometre...
que amb els vots formals dos partits...
Per la que es necessita és del tema carrers, i això sí que no ho podem acceptar. Però jo crec que n'hi ha una solució. Si vostè, que consti en acte, avui es compromet aquí perquè l'any que ve aquesta partida de 46.000 euros, me sembla que és o algo així, s'afegeixi a la que se faci cara al 2022, nosaltres votarem a favor, però avui...
Jo, Juanma, seré sincer, jo crec que en aquest moment, que en la situació actual de l'Ajuntament, fer un nou pressupost pel 2022 serà molt difícil, i crec que estem abocats, l'equip de govern, a fer una pròrroga de pressupost. Jo no et puc assegurar, perquè no tinc una majoria parlamentària, de que al pròxim pressupost hi haurà una partida de 30.000 o de 10.000 o de 12.000 o de 25.000 per carrers, perquè no tenim els suports suficients per aprovar un nou pressupost. Aquesta és la realitat.
Nosaltres, com hem dit de forma reiterada, no bloquejarem, i per això fem aquesta abstenció, però en la línia del que comentava el company, el Juanma, d'incrementar la partida, potser no podrem pactar els pressupostos, però podem arribar a pactar modificacions de crèdit que vagin en la línia del que comentava. És a dir, podem funcionar amb pressupostos prorrogats, però en el moment que es posi sobre la taula la possibilitat d'incorporar aquests 23.000 euros per a major inversió en la reparació de carrers, no, el nostre vot serà favorable amb, amb aquesta modificació futura que es podria...
Tot el ple sencer el podeu escoltar a la nostra pàgina web a radiomontblanc.cat.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Més notícies. El Logis Montblanc, que està impulsant Cimalsa, podria generar més de 1.700 llocs de treball quan estigui a ple rendiment. Així ho han explicat responsables de l'empresa pública des de Montblanc aquesta setmana, un cop s'ha iniciat la comercialització dels dos primers terrenys, de 12 i 6 hectàrees. La inversió total serà de 33 milions d'euros, amb una inversió privada induïda de 175 milions. Cimalsa ha admès que ha començat a comercialitzar els primers terrenys perquè ja hi ha tres empreses logístiques interessades. Asseguren que les empreses demanden terrenys de grans dimensions i que els de Montblanc són únics a Catalunya. Ho ha explicat Carolina Guerrero, directora de negoci de Cimalsa.
Logis Montblanc, la fase 1 serien unes 44 hectàrees amb uns 300.000 metres quadrats de sòl logístic, que és el que de passar a la logística neta, que és el que faríem en la fase 1 de l'urbanització, i és on estan incloses aquestes dues parcel·les que hem tret a comercialització. La fase 2 es faria quan estigués la 1 pràcticament exhaurida, o sigui que suposem que passaran uns anys, i serien unes 37 hectàrees i 86.000 metres quadrats més. En total són 395.000 metres quadrats de sòl logístic net. I també hi ha adjunta una plataforma ferroviària que, bueno, si hi ha demanda, i si hi ha interès per part d'alguna empresa en implantar-se, doncs la idea en principi és fer alguna mena de col·laboració público-privada. Però bueno, de moment doncs, ho tenim allà reservat, a l'espera que, suposem que quan es desenvolupi el sector, la fase 1, hi hagin empreses, doncs potser ve alguna empresa interessada i amb necessitat de transport ferroviari directe, perquè hi ha una illa molt gran que tindria accés directe a les vies. Les altres ho farien mitjançant un carrer i estarien molt a prop. Llavors, la inversió total, incloent la plataforma ferroviària, són uns 33 milions d'euros. I la inversió privada induïda de les empreses que construirien naus són uns 175 milions d'euros. I també l'estalvi de tones de CO2 a l'any l'estimem en uns 45.000 tones de CO2 a l'any. pel fet d'agrupar la mercaderia i evitar viatges. I és veritat que nosaltres hem tret la comercialització precisament perquè ens van venir a veure tres empreses interessades, algunes en les dues peces i altra només en la peça de 12 hectàrees. Llavors per això vam pensar, doncs ho traiem a concurs i així és tot més transparent. El que passa són logístiques, el que sí que són és logístiques, totes logístiques. Sí que és cert que l'ús industrial també ha estat més en aquest polígon, però les demandes que tenim són logístiques.
El termini acaba el 15 de novembre i es prorrogaria un any si finalment cap empresa fa la compra d'alguna de les parcel·les. Amb l'arribada de les primeres empreses i els ingressos que això suposarà, Cimalsa començaria la primera fase d'urbanització previsiblement a finals del 2023. Montblanc ho veu com una oportunitat per diversificar el sector industrial de la vila, molt centrat ara en la indústria de l'automòbil. Ho deia Francesc Benet, el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Montblanc.
Exacte, d'una roda de premsa aparador perquè iniciem la fase de comercialització d'aquest producte de 44 hectàrees de sòl logístic industrial. Cert és que fa molt de temps que estem treballant amb aquesta iniciativa i perquè els montblanquins i montblanquines i gent de la Conca ho entenguin, ho portem especificat en el nostre programa des de les dues darreres legislatures. El famós polígon industrial de Cimalsa, que ve reflectit en aquesta estratègia política que tenim pel desenvolupament de Montblanc i de la comarca, ve a ser això que posem a comercialitzar a data d'avui. És un impacte molt gran, creiem que és una sacsejada per no tan sols per Montblanc, sinó per tota la Conca de Barberà, i estem realment esperançats perquè, ho deia ara la Carolina, no hi ha polígons d'aquestes característiques, no tan sols a Catalunya, i com sabeu, aquest, si no vaig errat, un 53% del producte interior brut industrial, doncs el volem diversificar, perquè ja sabeu que tenim gairebé tots els ous posats en el mateix cistell del sector de l'automoció. Això és un risc i, com a bons avaluadors d'aquest risc, cal que fem apostes d'aquestes característiques per part de diversificar.
El Logis Montblanc inclourà també una plataforma ferroviària si les empreses que s'hi instal·lin ho demanden. Cimalsa espera poder fer una col·laboració pública o privada per impulsar-la.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Avui és divendres dia 1 d'octubre i avui fa 4 anys. Avui es celebra el quart aniversari del referèndum de 1 d'octubre de la independència d'autodeterminació de Catalunya, que com dèiem es va celebrar ara fa 4 anys un dia 1 d'octubre, un diumenge 1 d'octubre. Doncs bé, a Montblanc, l'associació Gent de Montblanc per la Llibertat, conjuntament amb la ANC, organitzen avui una marxa de torxes per commemorar aquest quart aniversari. La ruta s'iniciarà en 4 punts diferents del municipi i es convida ciutadania, entitats i col·lectius a participar-hi. Concretament, la marxa s'iniciarà als 4 portals de Montblanc: el portal de Sant Jordi, el de Sant Francesc, el de Sant Antoni i el de Bover, des d'on sortirà un grup de gent fent una marxa de torxes fins a arribar a la plaça 1 d'octubre, darrere l'església de Sant Miquel. En acabar es llegirà un manifest per part de les diferents entitats col·laboradores amb l'actuació de l'Aula de Sons i de la Coral Flor de Lis. Tancaran l'acte les autoritats municipals. La convocatòria per tothom que hi vulgui participar és a 6:45 de la tarda a la plaça 1 d'octubre. Allà es vendran les torxes al preu de 3 euros per poder participar en aquesta marxa i des de la plaça es distribuirà la gent als diferents portals de Montblanc. Això serà, com dèiem, aquesta tarda de divendres 1 d'octubre quan es commemora el quart aniversari del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Avui, dia 1, també, de fet, ho coneixíem ahir, notícies de l'àmbit de successos, i és que agents de la Policia Nacional van alliberar un home que duia 19 dies segrestat a Vilaverd, aquí a la Conca de Barberà. Dues persones van estar detingudes per la seva presumpta relació amb els fets. L'informe policial destaca que l'home hauria estat lligat de peus i mans, maltractat, amenaçat amb una pistola al cap i inclús van tractar d'estrangular-lo en diverses ocasions. Les investigacions van començar quan els agents van rebre la informació de la graduria d'Interior a Romania després de la denúncia interposada pel pare de la víctima, qui posseïa una empresa familiar dedicada al transport internacional de mercaderies per carretera. Segons la seva declaració, un dels seus empleats havia de fer un lliurament des del port de València fins a Itàlia, amb un dels seus camions. El lliurament mai va arribar al seu destí i l'empleat va desaparèixer, abandonant el vehicle en una petita localitat propera a Girona. El pare va decidir viatjar fins a la península en el seu propi vehicle per aclarir la situació i recuperar el camió. Durant el viatge, el seu fill el va advertir que aquest camió havia de fer un transport especial que podria tractar-se d'una mercaderia de 700 quilos de marihuana. Aquesta càrrega va ser recollida per un altre conductor de l'empresa que s'havia desplaçat des de València a Girona. Allà els dos conductors van entrar en contacte separant la mercaderia. D'una banda, el segon dels conductors portaria 400 quilos en un camió fins a Alemanya, mentre que el primer en portaria 700 fins a Itàlia. La mercaderia destinada a Alemanya va arribar sense problemes, però no ho va fer la que havia d'anar a Itàlia. Per aquest motiu, el fill de l'empresari va viatjar des de Romania per reunir-se amb el seu pare i intentar localitzar el conductor desaparegut. Els dos es van reunir a Vilaverd amb tres homes, presumptament amos de la mercaderia, i els que el fill del denunciant coneixia. Conjuntament amb aquestes persones, van començar a buscar el conductor i el fill del denunciant va acompanyar els presumptes agressors al seu vehicle. Poc després va informar el pare que no podia tornar. Davant d'aquests fets, el pare segrestat va sol·licitar ajuda al conductor que no havia desaparegut perquè esbrinés què era el que estava passant en relació al seu fill i als albanesos, i aquest li va respondre que es trobava segrestat fins que aparegués el conductor desaparegut o recuperessin la mercaderia, i demanaven un rescat de 750.000 euros. Fins i tot van arribar a enviar una fotografia del seu fill amb la cara desfigurada. El pare, que no va poder trobar el fill amb mitjans propis, va tornar a Romania i va denunciar els fets. La cooperació internacional va resultar fonamental en aquest cas, que sembla, vaja, de pel·lícula, en el desenvolupament de l'operatiu, i a través de les mesures de cerca en un moment donat es va tenir coneixement que la víctima es trobava a Elx. Durant el seu captiveri, el segrestat va patir cops de puny, cops amb un cable i cremades de cigars, i va ser lligat fortament de peus i mans durant 19 dies. També van arribar a posar-li una pistola al cap i van intentar estrangular-lo en diverses ocasions. Per cert, que els pobles que formen part de les muntanyes de Prades, entre ells Vilanova de Prades, es van reunir aquesta setmana per parlar de les principals problemàtiques de la zona, entre elles la falta d'una patrulla de Mossos diària per evitar, per exemple, l'increment de plantacions de marihuana. Ho deia l'alcalde de Vilanova de Prades, Artur Miró.
No deixa de ser que aquí dalt, diguéssim, a l'altiplà, per dir-ho d'alguna manera, de les muntanyes de Prades, doncs a l'estiu tenim molt... Vull dir, el principal problema ha estat la marihuana, però també tenim molta afluència de gent, sobretot Prades, i es veu que han tingut aquest estiu alguns petits pues, problemes no cívics de festes i problemes d'aquest tipus.
Alguns dels municipis afectats, com el cas de Vilanova de Prades, són atesos amb certa regularitat per les patrulles comarcals, en aquest cas Montblanc, però altres municipis de més difícil accés queden exposats a actes de delinqüència, com és el cas de les plantacions de marihuana. Una patrulla diària específica a muntanyes de Prades també seria molt útil, diuen, per evitar conflictes als mesos d'estiu, quan la població augmenta desproporcionadament i es viuen problemes de convivència i festes il·legals. Aquests són alguns dels motius que, pel que diversos pobles de les muntanyes de Prades han al·legat a demanar una major vigilància durant les 24 hores del dia. I aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat de la jornada. De seguida obrim l'entrevista, però abans és divendres i ja ho sabeu que cada divendres ens agrada donar un cop d'ull a l'agenda d'activitats i també al cinema del Casal Montblanquí, a les estrenes que podeu veure també aquest cap de setmana. aquest cap de setmana, diverses activitats a Montblanc, també a altres municipis de la Conca de Barberà. Per exemple, demà hi haurà teatre a Montblanc, i és que la companyia de teatre Fila Zero organitza una obra de teatre amb l'exitosa comèdia Mentiders, a càrrec de l'agrupació teatral La Farsa de Gandesa. Serà demà dissabte, dia 2, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural Sant Jordi. No hi haurà venda anticipada d'entrades, i de fet és taquilla inversa. Es paga lliurement el que es vulgui al final de l'obra, segons si ha agradat més o menys. L'obertura de porta serà a 6:15 de la tarda. Mentiders, demà a 6:15... No, demà a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural Sant Jordi. Per cert, que aquest cap de setmana acaba també l'exposició Tocant el cel amb una corda, les campanes de la Conca de Barberà, que es pot visitar al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. I també demà, dissabte, dia 2 d'octubre, hi haurà una nova ruta sobre l'art rupestre al Mas d'en Llor, amb últimes places disponibles. Serà la sortida demà a 8:45 del matí des de Rojals, una activitat que organitza la cooperativa Reboll amb el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Una ruta senderista de 8,5 km amb una dificultat baixa moderada i amb una durada d'entre 4:30 i 5 hores. Per més informació, info@reboll.cop. I com dèiem, aquest cap de setmana tenim la festa Vitrum a Vimbodí i Poblet, la festa dedicada al vidre artesà durant tot el cap de setmana, i al cinema del Casal Montblanquí, doble projecció de pel·lícula, Dune, que es podrà veure demà dissabte a 8:15 del vespre i diumenge a 8:15 del vespre, i D'Artacan i els tres gosqueters, cinema infantil en català, una pel·lícula que es podrà veure diumenge a les 5 de la tarda. I abans d'acabar, repassem les estrenes d'aquest divendres arreu del país.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba als cinemes Mediterrània, un film que s'apropa a la tasca d'Òscar Camps i la seva ONG proactiva Open Arms. També s'estrena el darrer film de Paul Verhoeven, Benedetta. La pel·lícula s'inspira en la història real d'una monja mística del segle XVII. I acabarem amb Sin tiempo para morir, la darrera pel·lícula de James Bond protagonitzada per Daniel Craig.
Sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Mediterráneo, dirigida pel català Marcel Barrena, explica com la tardor del 2015 i davant la tragèdia humanitària dels refugiats sirians a Lesbos, Òscar Camps, interpretat per Eduard Fernández, va decidir anar-hi acompanyat d'un petit equip. L'experiència els impulsarà a crear l'ONG Proactiva Open Arms.
La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos.
Jesucristo ha elegido a nuestra hermana
Santa Benedetta.
Benedetta.
El darrer film de Paul Verhoeven, Benedetta, adapta una novel·la que explica la història real d'una monja del segle XVII. La jove, filla de bona família, assegura que és capaç de fer miracles i té visions místiques. A tot plegat s'hi afegirà la seva relació sexual amb una altra monja del convent.
Los caminos de Dios son misteriosos, pero él me ordena que cumpla su voluntad.
El pasado nunca muere.
Sin tiempo para morir és la darrera oportunitat de veure Daniel Craig fent de James Bond. L'espia britànic ha deixat el servei secret i gaudeix d'una vida tranquil·la a Jamaica. Però la calma dura poc. Un amic de la CIA li demana ajuda. La missió resulta més perillosa del que semblava i porta Bond darrere d'un malvat misteriós que controla una tecnologia molt perillosa.
Doncs són les estrenes del cinema d'aquest cap de setmana.
De dilluns a divendres, Bon dia Montblanc. L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Obrim ara l'entrevista del dia.
L'entrevista. L'entrevista del dia.
Aquestes darreres setmanes hem anat parlant amb els portaveus dels grups municipals. Començàvem amb l'alcalde i l'altre dia parlàvem també amb Marc Vinya de Junts per Montblanc. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Montblanc el portaveu d'Agrupament Catalanista de Montblanc Esquerra Republicana, Oriol Pellissó. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
Per analitzar la situació política a l'Ajuntament, vaja, com fem sempre al setembre, arrenquem curs polític també, i vaja, amb la situació complexa que hi ha a l'Ajuntament de Montblanc, aquest dimecres hi va haver plenari i novament es va evidenciar, vaja, aquesta tensió que hi ha entre l'actual govern i l'oposició. Oriol, com esteu després d'aquests dos mesos ja com a regidors i regidores a l'oposició?
Bé, la veritat és que és una etapa molt complicada i una etapa en què, per exemple, doncs el que deies, no?, el dimecres aquest passat al ple, jo crec que tots intentem anar amb una bona predisposició perquè tinguem un to més amable i que no hi hagin d'haver retrets, però la veritat és que costa molt. Ha sigut una època dura, va ser una decisió dura, molt ben pensada, i també us diré que els quatre regidors que en formem part, doncs n'estem orgullosos d'haver-ho fet, tot i que això no vol dir que no ho hagin passat malament ni que no hagi sigut un procés fàcil, perquè nosaltres ens estimàvem l'Ajuntament, ens estimem l'Ajuntament, ens estimem el poble, i l'únic que teníem ganes era de treballar amb un estil, doncs, més, diguem-li, d'esquerres. L'Ajuntament de Montblanc no ho vam aconseguir, per tant, la millor mesura que podíem prendre, doncs, era abandonar aquest equip de govern, que no ens satisfeia, doncs, les necessitats que nosaltres ens havíem presentat amb el programa electoral. Era curiós que el mateix equip, doncs, es presentés amb un programa electoral conjunt i que no hàgim sigut capaços de tirar-lo endavant. I bé, per molt dur que hagi sigut, ara intentarem, doncs, des de l'oposició analitzar tot allò que creiem que no es fa bé, intentar canviar el rumb una mica de l'Ajuntament, que la veritat és que miris des d'on es miri, no passa un bon moment.
Parlaves d'aquesta crispació, entenc pel que dius que, vaja, no us agrada, però que en algun moment és inevitable.
Clar, l'alcalde, jo li veig la predisposició, està tranquil, però diu que no farà retrets i comença a fer retrets. No es vol posar amb el nom del grup, però es posa amb el nom del grup. Llavors és com una mica complicat perquè crec que de bones maneres intenta fer-ho, però no es pot controlar perquè també és molt complicat. És un moment que com a govern ha de ser complicat. Segur, quatre persones a governar un Ajuntament de Montblanc i nou persones a l'oposició, molt agradable no deu ser. Llavors entenc que també surtin els nervis, i nosaltres, doncs, a vegades tampoc no ens en podem estar, doncs, de contestar allò que creiem, tot i que intentem fer-ho de la millor manera possible també.
Aquest dimecres s'evidenciava una cosa, no?, que evidentment el govern està en minoria i que falten suports, per exemple, per tirar endavant el pressupost del 2022. Ara hi entrarem. Vosaltres dèieu que no bloquejaríeu, però vaja, que hi havia coses que s'havien de revisar. I ho evidenciàveu, no?, amb la votació que es feia aquesta setmana, eh?
Exactament, el que vam fer en el ple va ser això, no impossibilitar el fet de que es pugui pagar, per això vam aixecar el llamament d'intervenció, perquè es pogués pagar la factura, que és el que s'ha de fer, però de l'altra banda, doncs, no trobàvem just que es traguessin els diners d'allà on més creiem que necessiten. Només hi ha 40.000 euros per arreglar carrers. Amb 40.000 euros poden fer poques coses, amb 17.000 se'n poden fer menys. Per tant, no trobem lògic, i a més ens vam quedar sols en la votació, en treure diners d'allà on creiem que més fan falta. Potser no es poden fer grans inversions amb 40.000 euros, però sí que es pot arreglar el carrer de darrere les escoles, el carrer del Mas de Bulló, a Rojals hi ha un parell de carrers que estan molt malament, es poden fer rebaixes de voreres per la mobilitat reduïda, es poden fer moltes coses que amb 40.000 euros no es pot fer, però sí que es pot fer. I és l'opció fàcil treure-ho d'allà on més fàcil és, el mateix capítol, traiem els diners aquests d'aquí i ho fem. Doncs no, també es poden treure dels sous que nosaltres hem deixat de percebre, per exemple, o es pot treure de molts altres llocs que, trencant-se una miqueta al cap, es podia haver fet millor. Per tant, nosaltres volíem deixar clar la nostra postura, no? Així no, d'aquesta manera no, ho podem fer d'una altra manera, ho pactarem, i evidentment, igual que diu el grup de Junts per Montblanc, nosaltres tampoc no impossibilitarem res a l'Ajuntament de Montblanc, nosaltres tampoc no volem que hi hagi una paràlisi. Per nosaltres és positiu si arriben empreses a Montblanc, per nosaltres és positiu si hi ha ingressos a l'Ajuntament. Ells es pensen que a nosaltres això ens dol, però no ens dol. Nosaltres volem que l'Ajuntament tiri endavant. Precisament per això farem una oposició constructiva i atacant en aquells punts on tinguem discòrdies.
El primer gran escull serà el pressupost del 2022. Quina serà la postura d'agrupament? Com voleu afrontar aquests pressupostos?
La veritat és que el ple va ser no una declaració d'intencions, va dir tal qual que no es dignarien a fer un pressupost ja directament. És a dir, tu pots saber que no tens els suports necessaris, però tu pots intentar fer un pressupost i intentar pactar-lo. Però quan ja directament dius que aniràs amb un pressupost prorrogat, això vol dir que no es podran fer inversions durant tot l'any vinent. Que també farem, igual que l'altre grup municipal va dir, de en moments puntuals es pot negociar. Hombre, i tant. Si augmentem la partida d'ajuts als comerços, si augmentem la partida de millora dels carrers, doncs clar que ens trobaran. No ens trobaran si augmentem les partides de patrimoni una altra vegada, o si fem projectes que no tenen licitació, o si fem coses que no toquen, però impossibilitar no impossibilitarem res. Ara és sorprenent que directament ja no es plantegin fer un pressupost, que ja, bueno, és, de fet és una feina, la feina més gran d'un ajuntament és fer un pressupost i quadrar un pressupost. Si tu estalvies, doncs clar, aquesta feina no hi és. És l'opció fàcil també, sí, sí.
Hi ha alguna línia vermella per vosaltres, per com a mínim dir, que nosaltres volem que l'Ajuntament tingui un pressupost, volem seure a parlar-ne, però tenim aquestes condicions.
Nosaltres seure en aquest moment, sabem que ells tampoc no volen seure amb nosaltres, diguéssim. Tot i així, totes les línies vermelles les vam intentar posar en el seu moment i s'han traspassat per tot arreu. Per tant, és complicat tornar a reconduir aquest fet. Nosaltres ja vam dir fa temps que fa un any vam intentar fer un acord de govern per intentar arribar al 2023 amb la gran part dels projectes que teníem al programa electoral, si més no començats, complerts o quasi complerts, i vam haver de marxar. Per tant, és que la nostra visió, amb la visió que té actualment l'equip de govern amb l'alcalde al capdavant, és pràcticament contraposada, i continuem pensant que és curiós perquè ens vam presentar amb el partit programa electoral, però no abandonem fets que ni la pandèmia hem sabut reconduir, no? I creiem que ara era un bon moment per això, per reconduir la situació de l'Ajuntament, i amb l'actual equip de govern no sé quina és la visió que tenen, o potser sí que s'esperen que caiguin els diners del cel i tot costa molt. Tant de bo arribin aquests diners, tant de bo tot tiri endavant, però sí que és veritat que és molt complicat i que moltes vegades es posen dates com, no sé, la implementació del polígon logístic de Cimalsa. Sí que és veritat que fins al dia 15 de novembre hi ha per presentar les empreses, no? Però precisament a la roda de premsa, després de la roda de premsa, vam parlar amb la Carolina, la tècnica de Cimalsa, i li vam preguntar el cas més bo, en quin moment cauria el primer euro a l'Ajuntament de Montblanc. I en el millor dels casos cauria a finals del 2023, principis del 2024. Per tant, aquesta legislatura Cimalsa no arreglarà els problemes de l'Ajuntament. Clar, ells diuen que això s'arreglarà el mes que ve. No és veritat. Per tant, no és que vulguem anar en contra d'això, perquè també ens satisfà, i tant de bo arriben aquestes empreses a Montblanc i es diversifiqui la indústria, que és el que ha de passar. Però que no diguin que els diners arribaran 2 anys abans del previst, perquè no arribaran, en el millor dels casos, en el millor dels casos, no arribarien fins a finals del 23.
Per tant, veus molt difícil, vaja, que us pugueu sentar a parlar de pressupostos, eh? Pel que dius, ho veus bastant inviable, eh?
Sempre es pot provar, però està clar que si us hem de ser sincers, com a grup ens sentim molt més a prop del grup de Junts per Montblanc i la manera que tenen de fer que amb la del nostre propi antic grup. Per tant, és un pèl complicat, però sí, nosaltres estem més pels carrers i pel benestar de la gent, per no seguir augmentant impostos, per reduir la despesa i per no haver d'augmentar més els ingressos, i la veritat és que aquesta és la nostra proposta més clara i segurament és la més inviable.
Continua descartada la moció de censura?
Continua descartada la moció de censura. Continua descartada en el fet de que, i som així de clars, perquè si realment vam marxar del govern és perquè sentíem que no era el nostre lloc i que això no anava de cadires ni de personalismes. I precisament una moció de censura seria fer exactament el contrari, no? Vull dir, aquesta setmana jo he estat molt pendent de Cambrils, per exemple, i és lleig, i a més són personalismes total. el poder i el poder s'hi ha de ser si ets a gust, si estàs un temps, si tens idees, si tens il·lusió, però ser-hi per ser-hi no val la pena. Per tant, no voldríem fer una moció de censura per fer un pacte in extremis. Ens estimem més doncs, donar suport i que l'Ajuntament aquests dos anys tiri com pugui. Nosaltres hi serem igual que els altres grups i a partir del 2023 saber si s'obre una nova etapa.
Però la situació de Montblanc no és la de Cambrils. A Cambrils hi havia una majoria, aquí ara s'ha de garantir la governabilitat de l'Ajuntament.
A Montblanc jo crec que tots els tècnics i principalment el secretari ho està passant francament malament, perquè la veritat és que és molt estrany, no? Perquè al final una regidora que formava part de la llista de Junts per Montblanc se'n va a no adscrits, de no adscrits entre el govern, que en aquests moments això també s'està qüestionant, no entrarem ara en detall. Nosaltres que formàvem part del mateix grup d'agrupament catalanista, com sabeu l'alcalde i l'altre regidor, el Santi, doncs, es passen a militar junts, que això no els exclou d'agrupament, perquè agrupament al final era un paraigua, l'únic que el paraigua era d'Esquerra Republicana, per tant sí que influïa, i bé, han sigut tantes coses les que han passat i tan estranyes, com dir que ells no s'han mogut, és estrany, vull dir, sí que s'han mogut, i llavors ara nosaltres quedem que som el grup amb la llista que ens vam presentar i que si nosaltres, segurament, no, jo li vaig dir l'altre dia a l'alcalde, si tan malament ho haguéssim fet, ens hagués demanat l'acte de regidor i en cap moment ens ha demanat l'acte de regidor perquè els que venen a darrere la llista segurament són més simpatitzants amb Esquerra Republicana, que era lo lògic, per això anàvem en aquesta llista, que no pas de l'acord d'ara. No? Per tant, és un moment molt complex perquè és molt estrany entendre el que està passant a l'Ajuntament de Montblanc.
I difícil d'explicar. I difícil d'explicar,
i cadascú també explica una versió. Nosaltres sempre he dit que intentem dir la veritat, però clar, també diré que és la nostra veritat. Vull dir, l'objecció doncs, a vegades també és difícil.
En el ple també es parlava, Oriol, de la situació crítica de l'Ajuntament de Montblanc. Quina responsabilitat té agrupament d'aquesta situació quan fins fa poc Cesc Vinyes n'era el regidor d'Hisenda?
Doncs en tenim, està clar que en tenim. No hem de defugir doncs, quan hi hem sigut, i quan hem votat el que hem votat, doncs ho hem votat, per molt que no estiguéssim, diguéssim, plena llibertat, potser tampoc seria la paraula, però sí que potser amb coalició de grup intentar fer les coses millor, però...
Vols dir que heu votat a vegades coses que no hauríeu votat diferent?
Hem discutit moltíssim i a vegades doncs, hem acabat votant per no trencar la disciplina de grup fins que en un moment ja era insostenible, no? Però sí que és veritat doncs, que n'hem format part, que no, de moltes de les decisions doncs, ens sentim orgullosos i de moltes d'altres doncs, no. I això és així i ens estimem més demanar perdó que no pas demanar excuses. No? Per tant, sí, n'hem format part, n'hi ha moltes coses que no n'estem contents. També us diré que el Francesc Vinyes com a regidor d'Hisenda realment era molt pesat, avisava cada setmana de la situació de l'Ajuntament i la versió del Departament d'Intervenció conjuntament amb el regidor d'Hisenda era una i la visió de l'alcalde era completament una altra. Llavors no sabíem mai en quina lliga estàvem jugant. Ara estem veient que sí, que realment qui tenia raó no era ja tant el regidor d'Hisenda, sinó el Departament d'Intervenció, la seva interventora en el seu moment, l'interventor en aquest moment doncs, que estan posant els punts sobre les is i que la situació econòmica de l'Ajuntament no és bona i que el que deia el Cesc molt pesadament cada setmana de ei, frenem, tallem la despesa, no tenim tants ingressos, estem gastant més del que tenim, el personal, tenim molt de personal, un 40% del pressupost se'n va en personal, s'ha creat una macroestructura que sí que n'hem sigut partíceps, està clar, i jo més que els meus companys, perquè hi vaig estar l'anterior legislatura, no? Però sí que està clar que de tot se n'aprèn, però que aquesta estructura, no, també qui la porta creant durant molts anys, és a dir, l'alcalde i Francesc Benet porten 16 anys a l'Ajuntament, que no és poca cosa, i que moltes vegades ells mateixos discuteixen de la seva pròpia estructura. Vull dir que al final qui ha creat aquesta estructura i qui ha creat el model d'Ajuntament que tenim en aquests moments són ells. Que nosaltres no hem participat, ho torno a dir, i sí, ho hem fet, i demanaré perdó mil vegades per les coses que hagin pogut fer malament. Per sort, ens n'hem adonat a temps, podríem dir, i hem sabut doncs, sortir d'aquí i ara doncs, intentar millorar les coses com sigui.
Quines creus que han de ser, Oriol, les prioritats d'aquests dos propers anys? Vosaltres estareu a l'oposició, però, clar, tot... pràcticament tot s'haurà de pactar, no? I per tant, segurament hi tindreu veu i vot. Què ha de passar? Quines són les prioritats que ha de tenir Montblanc els propers dos anys?
Les prioritats, la primera és no continuar a la deriva que portem a l'Ajuntament, és a dir, frenar. Ens vam gastar inclús el PAM de la Diputació sencer a intentar saldar els números de l'Ajuntament. Per tant, hem d'agafar un altre rumb, s'ha de deixar de gastar i estar més per la ciutadania, en el fons, i deixar de fer aquestes grans obres. Si arriben els Next Generation i els poden dedicar en algun projecte que es vagi encarat, doncs perfecte, però tot el que s'escapi d'aquí, deixar de fer el que portem fent sempre, no? I nosaltres sempre hem dit que som ferms defensors del patrimoni, però fins a un cert punt. I ara aquesta fase l'hem de superar, i més en una època de crisi com la que tenim ara mateix. Hem d'estar al costat de la gent, que és el que ens satisfà, i pel que et poses en un ajuntament, no? Et poses en un ajuntament perquè creus que pots millorar la vida de la teva gent, del teu poble, no? Per tant, ostres, fem això, no? Deixem de no tocar de peus a terra i dir que si podríem alçar una torre aquí, o podríem fer una paret allí, o podríem fer un... No, si us plau, centrem-nos en els carrers, en les brosses, en que la recollida selectiva funcioni, en que els carrers de darrere l'escola estiguin bé, en que el pla de mobilitat, que a més això és un tema personal, no? El tenia, portàvem dos anys doncs, treballant en això, doncs el pla de mobilitat no era perquè jo fos una cosa meva o que portava la meva regidoria, no? Però sí que creia que podia millorar molt la vida de la gent. Doncs Montblanc està desordenat en el nivell de mobilitat. Doncs intentar d'anar això, intentar que la gent vagi més a peu, que vagin més en bici, doncs prioritats que el govern actual no té i que és una llàstima en majúscules.
Això s'ha quedat al calaix? És a dir, quins projectes heu detectat que des de que heu sortit del govern s'han quedat allà quiets?
Tots, els que portàvem, tots. És a dir, els camins escolars, per exemple, els hi faltava aquesta empanteta ara a l'estiu, doncs, d'acabar de senyalitzar, de marcar alguns carrers que no acabàvem de trobar la zona més segura, doncs, perquè la vorera era petita, però tot estava estudiat ja. Era qüestió de voluntat d'acabar-s'hi de posar. El Pla deia, per exemple, que no li agradaven els plàstics del baluard, no? I amb aquesta paraula despectiva, no? Com a plàstics. Bueno, doncs es podria haver buscat millor, però quan intentàvem parlar dels camins escolars tampoc no era una cosa que els preocupés massa, i la veritat és que els camins escolars a molta gent potser no li preocuparà, però va ser una aposta ciutadana que va sortir de les ampes dels col·legis, que s'hi creia, que havia començat a caminar i que ara està parada, i està parada perquè no en tenen ganes. I el pla de mobilitat, que hagués pogut millorar molt, doncs la seguretat, també molt la seguretat ciutadana, no? Doncs que els teus nens puguin anar tranquil·lament a on sigui de manera segura, doncs, bueno, doncs totes aquestes coses saben greu. També hi havia el projecte d'implementació, per exemple, de les càmeres de seguretat de mobilitat del casc antic, no? Que ja estan instal·lades, de fet, estan instal·lades, i hi havia el disseny fet, havíem parlat amb els veïns, havíem fet reunions, no s'ha tirat endavant. I després, moltes, doncs temes de la zona esportiva, la teulada del pavelló no està en bones condicions, i ens dediquem que no és que sigui que hi estiguem en contra, no? Però, per exemple, ens hem gastat 20.000 euros en un marcador electrònic al camp de futbol, quan la teulada del pavelló no està bé. La teulada del pavelló hi ha goteres, i si cauen goteres el parquet es fa molt bé i d'aquí un poc temps serà impracticable. Per tant,
això
qüestió
sigut,
de prioritats.
Això ha sigut ara ja des de que vosaltres no esteu al govern, eh?
Sí. De fet, el marcador aquest que et deia, no, doncs portava molt de temps sobre la taula, i jo sempre me'n vaig voler desentendre pel fet de que creia que no era necessari en aquest moment, i sempre ho va portar l'alcalde, i per sort, que això també, si surt d'aquí ell dirà que no, per sort jo faig servir els correus electrònics i queda demostrat. Però bé, tampoc no és el fet, eh? Vull dir, és la manera de fer, i les coses que creiem que són prioritàries i les que no.
Oriol, queden dos anys per el 2023, per les properes eleccions, sembla molt, però a vegades no és tant, quan s'han de començar a confeccionar llistes, no sé si ja hi penseu en això.
Està clar que s'hi pensa, perquè queda un any i mig, podríem dir, no? I si ha de pensar, intentarem fer grup, intentarem fer la màxima gent possible, de les màximes sensibilitats possibles, sense cap mena de condició, i que com més siguem i més la visió àmplia tinguem, doncs segur que podrem presentar el 2023 una bona llista i intentar doncs canviar el rumb d'aquest ajuntament, girar una mica doncs les prioritats i començar a fer d'una altra manera, i si tenim la sort doncs de poder-hi ser, doncs genial, i si no doncs estarem allà on ens pertoqui, no? Vull dir, nosaltres ho farem tot amb la màxima il·lusió i amb les màximes ganes, perquè al final estar en política t'hi presentes per això, i més en la política municipal, que jo crec que no hi ha res tan dur ni tan bonic com la política municipal, que és les hores que hi poses i la il·lusió, perquè és el que vols tu pel teu poble, sí.
Es presentarà Agrupament Catalanista o es presentarà Esquerra Republicana?
Per nosaltres, en aquests moments, a nivell oficial, no? A nivell d'Ajuntament de Montblanc, ens diem Agrupament Catalanista de Montblanc, perquè així és com ens vam presentar, per molt que fos sota el paraigua d'Esquerra Republicana, perquè era Agrupament Catalanista de Montblanc, acord municipal, per tant tots aquells acords municipals són la vessant d'Esquerra Republicana. Creiem que agrupament ja no... Agrupament no som nosaltres. Agrupament érem nosaltres, anàvem en aquesta llista perquè, evidentment, doncs Esquerra Republicana hi era, però creiem que... No sabem si ens direm Esquerra Republicana de Catalunya o ens direm d'una altra manera, però segurament agrupament, si amb una cosa coincidim molt amb l'alcalde, és que realment és un projecte que van començar ells, i en aquests moments ells no hi són per tot el que ha passat, però bé, agrupament no creiem que surti una altra vegada.
Oriol, ens han quedat temes pendents, però se'ns acaba el temps i vaja, tindrem temps de continuar parlant i de tornar a parlar-ne, perquè com dèiem ens venen els pressupostos, si és que venen, i per tant segurament en tornarem a parlar. Oriol Pellissó, portaveu d'Agrupament Catalanista a l'Ajuntament de Montblanc, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres acabem aquí el Bon Dia Montblanc d'aquest divendres, dia 1 d'octubre. Ja ho sabeu, la informació continua a la nostra web, a radiomontblanc.cat, als butlletins informatius i a la tarda de 4 a 7 al programa Carrer Major. Que vagi molt bé, adeu-siau.